Més informació a ib3notícies.com.
Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions. Vos donem la benvinguda a una nova edició, ja la número 72 del programa, que posa en valor el paper dels petits establiments comercials de casa nostra. Establiments que, per norma general, acumulen una llarga i fecunda història de superació i de servei a la clientela al llarg de les dècades. La cantant nord-americana Taylor Swift té una frase que diu, textualment, en part, créixer i avançar cap a nous capítols de la vida consisteix a saber agafar i a deixar anar. Cal saber alliberar. No podem fer-nos càrrec de tot. Decideix el que és teu i deixa anar la resta. Una frase que bé es pot aplicar perfectament als gestors sobrevinguts dels dos establiments de referència del programa d'avui, Joan.
Hola, Toni. Així és. La frase té molt a veure amb les vicissituds que s'han viscut a tots dos negocis. En primer terme, coneixerem la història i el moment actual d'artesania tèxtil bujosa de Santa Maria.
I una cosa que també troc que me posa molt el que és la canta de Guinness quan entren client per la tenda, que a la millor la tercera o la quarta generació d'aquesta família que venen a comprar molts esteles, no? Que han hagut els seus predins, els seus papàs, ara venen ells, són els seus fills, no? Entonces, això també és com un sello d'identitat que el producte agrada i que ells també com que ho volen mantenir en la seva futura generació, no?
I a la segona part del programa, un altre establiment que gairebé té el segle de vida, Can Arriera, de Ciutadella.
El primer record meu, a més de que jo, la germana petita meva, 14 mesos més petita que jo, i jo, aquí 4 o 5 anys ja, o que me'n recordi, ja porulàvem per aquí, i tot el dia em pipàvem, que dic que jo i nosaltres, la anècdota és que la meva germana, que era molt pilla, per record que un dia tocava el llegum, i es va posar un guixó dins del nas, i no hi havia manera de treure-lo. Haguessis vist quina panada van venir el doctor Manolo, Salor, que era amic de sa família, i amb unes espinces a post, que li havia quedat. És que no hi havia manera, en sa mà no hi havia manera. I el senyor Salor li va treure. Això me va marcar, però ja ho veus. L'ha passat dins sa botiga, no és que sigui molt, però és que me va marcar i me marcarà tota sa vida. Això me'n record beníssim.
Històries emotives que evidencien una vegada més la capacitat de resistència i resiliència dels petits establiments comercials per continuar fent camí.
Com que de fer camí es tracta, efectivament, no ens demorarem més. Emblemàtics, benvinguts, començam. Per començar, el retrat que sobre artesania tèxtil bujosa ha preparat, qui si no, en Joan Maura.
Les botigues de teles artesanes són molt més que espais comercials. Són guardians de la memòria cultural i del saber fer, transmès de generació en generació. En cada rotllo de teles s'entrellacen històries, tradicions i la identitat de comunitats que han trobat en el teixit una forma d'expressió i de manteniment. Davant de la uniformitat del mercat global, aquestes botigues ofereixen singularitat. Comprar una tela artesana és, en certa manera, triar un ritme més lent, valorar el procés tant com el resultat i reconèixer el treball invisible dels qui creen amb les mans. A més, les botigues de teles artesanes funcionen com espais de trobada on es genera un diàleg entre passat i present. Tècniques ancestrals es reinterpreten amb creacions contemporànies, demostrant que la tradició no està renyida amb la innovació. Reflexionar sobre aquestes botigues també implica pensar en la responsabilitat del consum. En un món com el nostre, les botigues de teles artesanes ens conviden a detenir-nos, tocar, mirar amb atenció i recordar que darrere de cada teixit hi ha una història que mereix ser contada i continuada. I encara més, si en aquests espais de teles i històries es treballa amb un dels productes artesanals més importants de Mallorca, la tela de Llengos. Establiments com Artesania Tèxtil Bujosa coneixen aquest material a la perfecció i l'establiment representa un vincle viu entre la història de Mallorca i el seu present. No és només un comerç on es ven un teixit reconeixible per les formes ondulants i els colors intensos, sinó que és un espai on batega una identitat col·lectiva profundament arrelada a l'illa. Cada tela de Llengos és testimoni d'una herència que combina influències mediterrànies, tècniques tradicionals i una sensibilitat estètica pròpia. Sensibilitat que es respira en cada tela i en cada gest d'artesania tèxtil bujosa de Santa Maria del Camí. La història d'artesania tèxtil bujosa comença el 1949, any clau marcat per l'inici de la Guerra Freda, la fundació de l'OTAN i la proclamació de la República Popular de la Xina per Mao Zedong, culminant la Guerra Civil Xinesa amb la retirada de Chiang Kai-shek a Taiwan. Aquell mateix any van tenir lloc altres esdeveniments importants, com l'admissió d'Israel com a membre de l'ONU, l'elecció de Konrad Adenauer com a canceller d'Alemany Occidental i la publicació de la novel·la 1984 de George Orwell. Un clàssic que avui ressona de forma palpable en el món que vivim. Tot això va ocórrer l'any de la fundació d'artesania tèxtil bujosa, però els seus murs i la seva passió van protegir durant anys el seu ofici, el seu art, el seu bon fer i la seva història. Un relat que continua avui escrivint-se gràcies a Victòria Aguiló.
Segur que aquest so tan característic l'identifiquen perfectament aquelles persones vinculades directament o indirectament al negoci tèxtil. És el so dels telers de les fàbriques tèxtils de tota la vida. Poques en queden, i una d'elles és a Santa Maria del Camí. Parlar més clar d'artesania tèxtil bujosa. Qui avui endú les regnes és Victòria Aguiló, vídua de Guillem Bujosa Bové, que encarnava la tercera generació familiar al capdavant del negoci. La mateixa Victòria serà, mai millor dit, el fil conductor per la història d'artesania tèxtil bujosa.
Qui pot veure el que són els talessos que va comprar Espredí quan va fundar aquesta fàbrica l'any 1949? Aquests talessos són de l'any 1870, ja tenen els seus anys, i a dia d'avui encara segueixen funcionant normalment sempre bé. Qualque vegada tenen un poquet de carinyo, no? Entonces, se segueixen fent les teles exactament igual com Espredí va començar aquest negoci. I mira, a vegades quan entres aquí de dins, crec que és totalment opositat a el que avui en dia està tan de moda, que és intel·ligència artificial, no? La gent se sorprèn perquè no s'espera. Quan entra aquí de dins, diu, uau! Bueno, el poste vos convidam a tots que vengueu a disfrutar-lo el dia que l'altre vulgueu.
És a dir, també es fan visites en el taller mateix?
Sí. Nosaltres a tots els clients que entren per la porta, si li demanen si és el primer pic que entren, i si me'n diuen que sí, jo les faig una ruta aquí personalitzada per cada un d'ells, explicant com fem els processos de les teles. Faig passar un poquet a fer el que és la ruta que tenim aquí dins la fàbrica, que és més bé petitó, no? Però, bueno, li mostro que són els colorants naturals que Espredí va emprar quan hi va començar aquest negoci. Després hem habilitat una habitació petita que era aquí on ell estava fent les seves fórmules i mostrant tot el que ell utilitzava en aquell any, quan va començar amb aquesta fàbrica. El seu escriptori, la seva cadira, qualque foto d'ell, el llibre que va escriure, i després us explicam ben bé com fem el procés de les teles de Llengo. De fet, tocar el que és el cotollí que nosaltres utilitzem per fer les teles, us explicam que omplim una caldera amb aigua calenta, li posam el colorant, ho remenam i introduïm aquest cotollí, fent que tot se mescli perquè agafi tot color, deixem en remull un sèrie de, normalment una horeta, més o menys, i després se treu i se centrifuga amb una màquina per treure-li l'excedent. Que tot això, aquests processos artesanals, se fan ser mans, i després estenem a la cosa de la terrassa totes aquestes troques perquè s'aixuguin, i que després entram en aquesta fàbrica aquí on estem ara per començar a fer el que són els rodets petits, per després muntar el disseny que necessitam a l'ordidor, i que després passàvem en aquest rodet gran, que és el que posàvem en estalers, i és que començàvem a fabricar, i que una vegada que està tot teixit, i mentre com us han encomanat, podem posar a tenda o enviant el client.
Malgrat que s'ha incorporat fa tot just uns mesos al capdavant del negoci, na Victòria coneix en detall la història familiar i també l'origen i l'evolució de l'establiment.
El periodo del meu amo, Guillem Bullosa Rosselló, ell era de Bunyola i va començar fent feina a una fàbrica de teixits que hi havia allà en el poble de Bunyola. I va ser com una persona que se va enamorar molt del tema dels teixits i va començar com a indagar i cercar mostres de lo que eren les nostres togues mallorquines. Val? Després, ell va fer la seva carrera dins d'aquesta fàbrica i un any en determinat pues, se va posar, diguem-ho, i se va decidir de començar a ser un negoci propi. Aquest negoci se va obrir l'any 1949. Val? Entonces, bueno, va ser com a molt pionero, va tenir com a molta il·lusió i molta ganes de fer una cosa per ell mateix. I també, pues, com a destacar molt el que era la cultura, sempre ha estat i sempre serà el que és la cultura de l'estat de Mallorquina, no? Entonces va agafar tota aquesta iniciativa i va començar pues, en aquest local a muntar tot el procés de la fàbrica que podreu veure ara. Aquí és on se va començar tot i a dia d'avui segueix tot tal qual. O sigui, que veureu tot el que és la maquinària que hi va muntar en aquell moment, de ser segurament tenyet igual, i segueixen funcionant igual, i després s'ha exactament igual.
I crec que ja en el seu moment va tenir la carta de mestre artesà.
Sí, correcte, sí. Ell ja la va tenir, i el seu fill, el Guillem Bullos de Canyelles, també, i la veritat és que ha estat com a generació en generació, i el meu amo, el net desfundador, pues, Guillem Bullos de Bové, també, va seguir les passes de son pare, juntament amb la seva germana, no? La mare veu bojosa, va bé. I res, ara estic aquí jo començant una nova etapa i, bueno, amb moltes ganes d'il·lusió i esperam que, si tot va bé, pues que potser pugui una quarta generació, que seria el meu picat a 14 anys.
La seva incorporació com a responsable d'artesania tèxtil bojosa es va produir, com dèiem, fa tot just uns mesos.
El procés, diguem, familiar de lo que és el negoci pues, ha estat, com he comentat, en tres generacions. El meu home va ser pues, la tercera, juntament amb la seva germana, fa 3 anys que som viuda, i la meva cunyada, pues, a partir d'aquest mes de maig de 2025, va decidir començar una nova etapa. Entonces, en la part del negoci que del meu home, que a dia d'avui és del meu fill, pues, m'he vist abocada a venir a fer feina en aquesta... En aquesta nova etapa, ara jo, aquí a la fàbrica, amb moltes ganes d'il·lusió.
Sobre i de moment, aquests mesos que hi dus incorporada al capdavant del negoci, com ho estàs vivint?
Bueno, aprenim moltes coses en l'equip que tenim, que és un gran equip, i que la veritat que sense ells la bullida no seria el que és, i que, bueno, amb moltes ganes d'il·lusió i anar aprenent poquet a poquet, pues cada dia un poc més, no?
Parlant d'aprenentatges, què és allò que més t'ha sorprès dels aprenentatges que has pogut fer fins ara?
Bueno, jo fins a dia d'avui havia viscut, aquesta fàbrica, que fa 35 anys que som a la família, però d'una manera, diguem-ho, vist un poc de fora, també de dins, veient el meu home fent feina aquí de dins, i després d'obrint el fent una volta, i això que participes una mica en el seu dia a dia, però vist des del punt de vista de fora, no? Doncs pues ara he tingut l'oportunitat de tenir pues, més de prop a tot el que és l'equip humà d'aquí, de que ells me vagin ensenyant tot el procés dia a dia de com se fa realment, que en part ho sabia, com que aquí diu la teoria, ara puc veure la pràctica. I una cosa que també troc que me posa molt el que és la can de gallines quan entren client per la tenda, que a la millor la tercera o la quarta generació d'aquesta família que venen a comprar molts estades, no? Que han vingut els seus predins, els seus papàs, ara venen ells, els seus fills, no? Entonces això també és com un sello d'identitat de que el producte agrada, i que ells també com que ho volen mantenir en la seva futura generació, no?
Cada fil, cada tela i cada client tenen el tractament més adequat.
Des de la locació de dissenys típicament només de les teles de llengües fetes que s'emparen d'ús de tela per després fabricar, no, confeccionar a casa seva el que ells desitgin, que sempre les demanen si me poden enviar una foto perquè mos crea molta curiositat, no? El fet que s'enduguin, no, m'enduré 3 metres d'aquesta tela i no veure el producte acabat com es provoca una curiositat, no? Entonces, aquí sí que ho paren veure acabar, que és el que tenien i s'endú una tenda, pues, ho podeu veure, tenim bastanta cosa, diguem-nos, que a dia d'avui se pot fer, nosaltres donem idees, el client també m'ho donen a altres, i sempre se pot fer el que el client desitgi, no? Teníem un departament de confecció també, que és una passada de bo, i que ens atrevim en qualsevol cosa que ens demanen els clients. i sempre se'n van supercontents.
Que bon. Aquests clients solen ser locals o també hi ha clients internacionals d'altres països?
Bueno, a dia d'avui hi ha de gent de per tot el món. La veritat que ara les connexions que tenim a Mallorca a nivell d'hàmers d'avions, connexions cap als Estats Units sobretot, aquest estiu s'ha notat molt. Hem hagut molt d'americans, de Chicago, Nova York, etc. Sí. I valoren molt el tema de poder veure una fàbrica tan antiga. Se fan fotos per devora totes les màquines perquè les crea molta curiositat. I bueno, és veritat que sempre tots els clients alemans, inglesos, vull deixar tota la vida, en mallorquins, evidentment, són els primers, el número 1, i que nosaltres estem supercontents i que segueix quin centre número 1, no? Evidentment. Però bueno, sempre les televisions com venen a filmar, els programes, les revistes, digamos, les col·laboracions que hagin pogut fer, pues això també te donen com una visibilitat que crea més curiositat a gent que tu, ni siquiera t'imagines que un dia d'anar a la tenda, no?
Clar que sí.
I bueno, que és d'agrair. Aquí la veritat que sempre hem hagut personalitats importants. De fet, el predecessor sí que tenia un llibre de registre de firmes de persones així relevants. Jo crec que totes les persones que entenen per dins aquesta tenda són relevants, tots són importants, i crec que s'han d'adaptar totes per igual, no? Sí que veure que la meva cosa que he fet tipus col·laboracions amb en Miquel Barceló, que vam fer un quadre que són una exposició d'un peixos, vull dir, en diferents dissenyadors també, d'aquí en mallorquins i de fora, amb molt de decoradors també importants arreu del món també que participen en els nostres dissenys, en les seves creacions. I bueno, ha anat tot després com tenir la sort de dissenyar una de les faldes de la reina Letizia, que li va confeccionar el dissenyador Pablo Herró, i també diversos dels bolsos que duen tant ella com les seves filles també són, diguem, els dissenys que són tallers de llengua d'aquí, de Can Buriosa. Evidentment, també dels altres dos tallers, també, eh? Vull dir, la reina sí que és molt cauta on vol participar dels tres tallers amb dues diferents coses. Eh?
Teixits Bicet, Teixits Riera i Bujosa.
Correcte, sí, això mateix. A vegades han vingut el que són artistes famosos, que clar, si se sap, pot sempre creen una mica de reuador, no?, per l'exterior de la tenda i això. Però bueno, jo directament no he tingut l'oportunitat, però sí que m'han dit, ha vingut a tal artista, bueno, a tal actriu, i sempre és agrair, no? I és veritat que s'agraeix.
Per a Santa Maria, sens dubte, Bujosa és més que un establiment comercial i un taller, és un referent. Així ho confirma un jove client de la casa, Mateu Bannassa.
Què és per Santa Maria i pels habitants de Santa Maria, Can Bujosa?
Home, jo crec que és part de la història del poble. Aquí vens a comprar qualsevol cosa, però passes per la fàbrica i veus tot el procés i les màquines, i això és una cosa molt guapa que tothom del poble té a passar per aquí alguna vegada o dues nins petits aquí perquè ho vegin. És part de la història d'aquí, sempre.
Mm. Tu coneixes ja des de ben nin, també?
Jo des de petit, sí. Sí, sí, jo venia aquí ja en la meva predina quan jo era molt petit i ma mare, això, i sempre he vengut per aquí. Sí, tant a la tenda com a la fàbrica, a veure la part de les màquines i tot això.
A Mallorca, dedicats a la tela de llengües, hi ha tres establiments, com ens deien a Victòria. Teixits Vicenç, a Pollença, Teixit Riera, a Lloseta, i Artesania Tèxtil Bujosa, a Santa Maria.
Sempre s'ha hagut molt bona química entre tots tres. De fet, hi ha una associació de teixidors de Mallorca, i sempre hi ha una reunió, digamos, anuals almenys, o si no semestrals o trimestrals, depèn de com va l'any, no? I tots mos apoyem, vull dir. Els tres tallets són diferents, però són superespecials, fan unes tardes precioses, i jo sempre que venen els clients aquí, la recomano que també vagin a veure els altres dos, perquè tots tenen allò que és diferent, no? Entonces, crec que entre nosaltres mateixos mos hem d'apoyar, i que les tallets de llengües t'han de seguir sempre vives, no? I crec que gràcies a això de fer pinya, però és que això d'una manera aconseguirà, també.
Per anar a Victòria, cada dia és una aventura. Una aventura que ella mateixa protagonitza, acompanyada, això sí, d'un bon equip de professionals, entusiastes i compromesos. Entre ells, el cap de producció, Marc Sanz.
Hi ha moltes coses que he fet, cada dia és diferent. No tinc una agenda de dia a les 8, a les 9, a les 10, una cosa en concret, no? I la veritat que això crec que fa el que sigui encara més guapa aquesta feina, no? De que dius, ui, que me trobaré, no? I sobretot amb els companys, que després sempre pot sortir una nova il·lusió, un nou projecte, un problema, anem a resoldre això. I, bueno, avui tens a saber que hi ha hagut vosaltres a fer aquesta gravació, doncs també això no és l'habitual en el dia a dia, no? Aquí hi ha 10 persones. I jo sempre dic, quan faig un poc l'explicació de com entrenen aquesta tenda, les mostrem un poc el procés, I li dic, a part de que tot el procés és superartesanal, serien 10 persones, 20 mans, que tapen tots els dissenys que poden venir comprant aquesta tenda.
Mm-hmm. Supos que ells, clar, deuen fer cas a la CAP, és a dir, a tu, Victòria, i tu també deus aprendre molt d'ells, no? Perquè supos que, tu m'ho confirmes, són persones de llarga trajectòria a l'empresa.
Sí, bueno, de fet aquí, en els 76 anys que fa que està obert aquest negoci, han passat moltes persones. També s'ha de dir que hi ha hagut diverses persones que han fet només feina en aquest negoci, o sigui que s'han retirat aquí en el negoci, no? I això també crec que diu molt, no?, de que han passat hagut d'estar aquí sempre format equip de Can Burjosa. I, bueno, sempre és un aprenentatge continu, perquè, clar, jo som la nova, entonces, el veure que ells m'estan ensenyant moltes coses i m'estan ajudant a poder fer les coses d'una manera que sigui més fàcil per tothom, no?
Fa 2 anys que estic aquí, bueno, encarregant-me de la producció de les llengües mallorquines a Can Burjosa.
Mm-hmm. És molt jove, quina edat tens?
Tinc 26 anys.
26. I com va ser que et va sorgir aquesta oportunitat de venir a Mallorca, en concret a Santa Maria, i encara més concretament aquí a Burjosa?
Doncs vaig acabar la carrera, que vaig estudiar disseny de moda, i vaig emplear moltes teles d'aquí, perquè la meva col·lecció s'inspirava molt en les Illes Balears i això, i bueno, me va fer molta il·lusió, no?, com a dissenyador, poder dedicar-me també a una part com a més tèxtil, no?, de què ve abans de la confecció de la roba. I és veritat que és una formació per mi com a dissenyador increïble, i també aquest valor afegit de que sigui una artesania que du tant d'anys també present, pues, és increïble.
I com és el teu dia a dia, com transcorre el teu dia a dia aquí, en aquest establiment?
Bueno, el meu dia a dia és arribar aquí i organitzar un poc les feines, tant de les teixidores com organitzar les tintes si s'ha de tallir alguns fils per després poder fer la llengua o els teixits que mos encarreguen els clients, o sí, normalment serà... És això.
I veus que serà una feina per molts anys o tens ja data de caducitat o ja es veurà en el dia a dia el que pugui passar?
No, jo crec que aquí hi ha molts anys, no? O sigui, ara estem començant també amb iniciatives més noves, com més innovadores, no? Com a, jo tinc una formació de dissenyador també, com a poder donar-li, respectant sempre aquest caràcter més tradicional de les llengües, però també poder explorar tot el potencial que té, no? Jo com a persona jove que ve de fora també veure tot això, pues per mi és algo nou i com a vegades aquesta visió més nova li pot donar una volta.
Continua molt, Victòria. Si ara fareu una pregunta per cotós, ja...
Digues.
I aquí tens un fitxatge, un català, un català tampoc.
He tingut molta sort de trobar aquest fitxatge. La veritat és que és una persona única, superespecial, que té molt de gust, molta paciència, i que la veritat que hi posa moltes de ganes. M'ensenya moltes coses, que això és superimportant, i que en breu s'haurà a través de les xarxes també una nova moda, diguem, una nova marca que s'ha creat a través del Consell, del Departament d'Artesania, de Moda Artesana de Mallorca, no? I en la sort que en Marc també era dissenyador, va estudiar dissenyador de moda, pues està dins les seves creacions, que en breu de poder-ho vulgui, esperem que vos agradi.
Mai podrien dir la joventut al poder, no?, a través d'ell.
Sí, és veritat que ara tenim aquesta oportunitat que ell tenen de donar una visibilitat a l'estable de llengua que fins ara no s'havia vist i que juntament amb tots aquí d'aquí i el Departament de Confecció, que també tenen les seves idees, les seves creacions, també pues, intentant donar-li una volta més el que són els establers de llengua, no? I que tothom ho pugui disfrutar d'una altra manera.
Uh-huh. Marc, per tornar-li la pilota a la CAP, ella, que quan, com ens ha dit, du poc temps al capdavant del negoci pels motius que m'han succeït, com és ella com a cap? Et dona llibertat? Hi ha una, té un rumb clar que no ens escolta? Com la valores?
Sí, la veritat que s'agraeix moltíssim, no?, que me pugui donar aquest peu, com a poder explorar, poder dedicar-me a fer idees noves i en tot moment la Victòria sempre ha estat superpresent, a pie de cañón, com aquell qui diu. I és veritat que molt agraït i que me fan sentir com a casa.
Que entré. I una resposta entre tots dos. De la teula de llengües que hi ha un gran secret, és com suposo la fórmula de la Coca-Cola, què em podem dir per l'audiència de B3? Que és magre que té també una aureola de romanticisme, no?, de tradició molt remota, molt mil·lenària fins i tot. És un gran mite, no?, també la teula de llengües.
Sí, De fet, té l'origen sobretot per Àsia i en aquest origen més oriental, no? Ve d'una tècnica de fermar fils i de combinacions que té, la veritat que té la seva complexitat, però a la vegada fa aquest caràcter com a més autèntic i si alguna cosa tenim aquí és que podem fer els colors i els dissenys que es creien vulgui. Per tant, també li dona aquest valor afegit.
És a dir, segurament, Victòria, ara que fa uns mesos, d'aquí 10 o 15 anys, i encara tindrem aquí el peu al canó, i anar innovant sense renunciar, com dèieu, a les àrees del negoci.
Sí, aquí sempre trobaran el professor Vicent Tiquits, que Esperi ja va fer la seva recerca en el seu moment per trobar el que són els dissenys autèntics mallorquins, i cada vegada, juntament amb tot l'equip i el Marc, amb aquesta inquietud de creativitat, pues, també fem disseny nous i, sobretot, si els clients els interessa fer qualque cosa en particular, també ens atrevim a fer-les. O sigui, que anem un poc... opcions que el client pugui decidir un poc a nivell de colors i de dissenys des que tenim ja fets o de fer-ne de nostre.
Espera, t'hi ha de fer, Marc, ara sí. Quan el primer dia que vas entrar et van donar alguna consigna a l'hora de fer feina en aquesta casa o amb absoluta llibertat per poder procedir com volguessis?
Bueno, jo crec que el seu va ser en el gran mestre que vaig tenir, que és en Guillem Bujosa, i amb els seus anys d'experiència, que ja eren 80 anys, no? Doncs se nota. I aquesta manera de saber fer i de com se creen les teles des d'un fil a com pot arribar en un producte tan enigmàtic com poden ser les teles de llengües, doncs crec que aquest va ser com, no?, aquesta...
Aquest legat, no?
Sí, exacte, com va donar en Guillem, no? Per tant, intentem també mantenir-ho viu i que això pugui durar molts anys.
Fruit de la feina feta durant dècades i generacions i amb desenes de treballadors, Artesania Tèxtil Bujosa està considerat amb tot mereixement un establiment emblemàtic.
La veritat que és un orgull que s'hagin, diguem, pensat en el nostre negoci, en donar-nos aquesta llei, no? La veritat és que és una part, diguem, de la trajectòria i de tot l'esforç que s'ha dedicat tota aquesta família i que, de qualque manera, pues, segur com a representada, no? De que se tenen en compte de que s'hagi fet aquest esforç durant tant d'anys en mantenir aquest negoci obert i amb molt de carinyo i molta il·lusió, evidentment.
Mm-hmm. No sé si hi ha clientela o gent que entra a la botiga i et demana què és això d'emblemàtic, com veuen el distintiu.
Bueno, sí, es crea curiositat perquè... Claro, després veuen, aquí ja tenim el primer com el varen donar, ara ens han donat a la renovació, que és una pedra també molt guapa. I bueno, sempre la gent, quan me'l veuen per la tele, que sortim, ara aquí l'Ajuntament me'l va donar nou, diguem-ho, determinat aquí en la pedra, pues sempre són com sentim-nos nosaltres orgullosos de poder tenir aquesta distinció que no tothom té i que de qualque manera fa que representi que aquest negoci fa anys que està aquí donant vida en aquestes teles i que la gent encara a dia d'avui fa venir a comprar, no? Tots van posar molta il·lusió, moltes ganes, molt d'amor en fer feina en aquest negoci i crec que també s'ha de destacar que a part de ser un negoci familiar és un negoci que també vol destacar el que és la cultura de Mallorca, no? Que tot forma és una part de la nostra identitat perquè són les teles mallorquines, igualment que és vidre o que és fang, que porto i tal, no? Entonces, bueno, és una situació que té molt de caires, diguem-ho, a tenir en compte, i que tots varen destacar moltíssim, que sense ells no estaríem aquí on estem Maria d'avui, i s'ha d'agrair tota la feinada per a fer i el bé que ho van a fer en cada moment.
El cotó, sens dubte, és matèria primera essencial en la indústria tèxtil. Li reconeixem aquesta importància amb la peça titulada Cotton Fields, de Creedence Clearwater Revival.
Cradle in them old cotton fields back home.
Terrades Ràdio és participació.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Per iniciar la segona part d'Emblemàtics, toca ara escoltar els apunts que fa sobre el segon establiment, en aquest cas Cana Riera, en Joan Maura, a través del retrat, amb el seu segell personal i intransferible.
Les botigues autèntiques d'alimentació són refugis de sabor i de memòria, enmig d'un consum que cada vegada és una mica més ràpid i fred. En aquestes botigues, els aliments no són simples mercaderies, sinó el resultat d'una terra, un clima i unes mans que coneixen els ritmes de la naturalesa. Cada producte conta una història, la d'un productor local, una recepta heretada o una manera d'entendre l'alimentació com a part essencial de la cultura. Aquests espais conviden a una relació més conscient amb allò que menjam. Enfront dels envasos impersonals i les llargues cadenes de distribució, les botigues de sempre aposten per la proximitat, l'estacionalitat i la confiança. El diàleg amb qui ven els productes, la possibilitat de conèixer l'origen d'un formatge, un oli o una conserva, transforma la compra en un acte humà i significatiu. A més, aquestes botigues compleixen una funció cultural i social. Preserven sabors que poden desaparèixer, mantenen vives tradicions culinàries i enforteixen les economies locals. Són punts de trobada on es comparteixen consells, records i maneres de cuinar que connecten generacions. En aquestes botigues, l'aliment recupera el seu valor simbòlic. No sols no dreja el cos, sinó també la identitat i el sentit de pertinença. Reflexionar sobre les botigues autèntiques de productes d'alimentació és reflexionar sobre la nostra manera de consumir i de viure. Botigues, com Cana Riera a Ciutadella, ens recorden que menjar també és un acte cultural i que cuidar allò que és autèntic és una manera de cuidar de nosaltres mateixos i de l'entorn que habitam. La història de Cana Riera va començar el 1935, un any marcat per esdeveniments crucials, com la promulgació de les lleis de Nuremberg a Alemanya, que van eliminar de drets els jueus, i la invasió italiana d'Etiòpia, preàmbul de la Segona Guerra Mundial, a més de la invenció del parquímetre, amic d'uns pocs i enemic de molts. També va ser el 1935 l'any de la fundació d'Alcohòlics Anònims als Estats Units. A Espanya, sota la Segona República, es va viure un període de tensió política, conegut com el Bienni Negre, amb una crisi del govern, escàndols de corrupció i el nomenament de Francisco Franco com a cap de l'Estat Major Central. També es va registrar la signatura de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Tot això i molt més ocorria al món mentre Can Riera obria les seves portes en un moment difícil per a la ciutadania espanyola, però que amb el temps va aconseguir superar. Tal com ho va fer Can Riera, sense oblidar l'essència de l'establiment, el seu respecte per les tradicions i la cura pels aliments. Una filosofia i forma de vida que continuen bategant en totes i cadascuna de les parets de Can Riera, regentades avui per la quarta generació familiar.
La història de Can Riera és plena de vicissituds i fets destacats. Qui en coneix tots els detalls és Àngel Julià, conco de l'actual propietària Mariola Fiol i treballador de la casa des de ja fa uns anys. Ell mateix ens comença ratllant de l'origen del negoci.
Can Riera es va fundar l'any 1935, un dia abans de la Guerra Civil, perquè resulta que els meus avis, la Joana Riera Begú, que és la fundadora, i el seu home, en Domingo Marquès Marquès, el meu avi va comprar loteria i, com sabeu, l'any 35 a Ciutadella va caure el Gordo, el 25.888, els tres cacuets. I el savi havia comprat una pesseta. Em volia comprar un duro, però el savi el va aturar. Si no, els imagina't la doblegada que haguera entrat. Però, bueno, amb aquella pesseta, el que van treure, els va servir per pagar, començar a pagar la botiga i tot això, i aquí va començar. Però va ser gràcies a la loteria de Nadal. Sí, sí.
I entenc...
Un any antes de la Guerra Civil.
I entenc que amb aquesta loteria se va aconseguir fer el negoci, qualque reforma, o què va suposar?
Exacte. Sí, sí. No, no, és que jo exactament no sé quines pèl·les serien d'avui en dia, però, clar, un temps es veu que retia moltes doblers. Ells van comprar l'edifici, van fer sobre i van començar a comprar productes. Això va ser així, sí, sí, sí. Sort en això van poder la botiga.
Quina evolució, segons l'Àngel, ha viscut Can Riera al llarg dels anys?
El més important que te diré jo ara és l'evolució de la gent que la duita, i després te ratllaré a cada fase de la gent que la duita, més o manco com la duita. Això ja t'ho he dit, la fundadora de Joana Riera Begú, de fet es diu Can Riera, després de l'àvia, que és una àvia meva, ja som un directe, una tercera generació, després de l'àvia el va agafar la Nina, una tia meua i una filla de la Joana, que sempre estava partint la tenda que l'ajudava. Quan l'àvia es va jubilar, el va agafar la tia Nina. Aquesta senyora era una persona, la veritat, molt avançada al seu temps, ratllava francès perfectament, que jo la sentia que quedava al·lucinat, i tenia molt bon tracte. I ella li va donar una empenta molt grossa a la botiga. Ja va començar a dur productes que aquí quasi no es veien. Jo me'n recordo haver vist bacallà, això que venia pràcticament directament de pel nord d'Europa, i estàvem amb una cisalla, un bacallà salat de tot estupendo, que avui en dia ja no el veus. Després, des de petit ja me'n recordo també del cafè Llofriu de Mallorca, que tu segurament te sona, perquè és mallorquí.
Exacte, i li han fet també un emblemàtic.
I llegums a granel, un temps tot era granel, anaven més bé cara, tothom s'undua a granel, els ous embolicats en paper de diari, m'entens? Després de sa tia, quan se va morir, aquella sa tia es va morir el 2003, el desembre, el va agafar un cosí meu i fill de na Nina, l'Arnau Socias Marquès. L'Arnau també va ser important perquè, com que havia estudiat a València i a Barcelona, havia fet feina allà, quan va venir, va dur idees gourmet, de productes així de qualitat, un poc més distintius, que no trobaves per tot. I l'Arnau, el cosí meu, li va donar una bona empenta, això és la veritat. Després, la darrera duenya, i que encara ho és, és la neboda meua, la Mariola Fiol Julián, que jo me diu, és el conco, i el tio, clar, la gent me veu a jo, ella sempre és dins la cuina, però bueno, això és l'evolució, ja t'ho dic. Ara, la tia Nina era un as, la tia Nina, jo tothom que m'ha ratllat d'ella, i jo la vaig tractar molt, i era mel. Tenia les seues coses, com tots, però de cara al públic era una persona mel, per dur un negoci.
N'Àngel aboca el passat i li acudeixen a la ment els primers records del negoci familiar.
També te podria dir que durant la Guerra Civil, que va ser un que és molt dur, sincerament, per tothom, per tots els espanyols, aquí se feien, en el pati darrere, se feia viu al magatzem i d'amagar amagats feien sobrassades, cuixots i això, i a Can Riera no se patia fam. Ni a Riera, ni els clients, ni els coneguts. Això també me'n record, també m'ho comptaven. Hi havia cola, sempre hi havia cola.
Parlam, en tot cas, d'un edifici, el que emplaça el negoci, singular.
Jo me penso que això devia començar amb un convent. No me'n diguis de quin, si eren franciscans, si eren... Això no m'ho demanis. Després va passar un hospital, i després després de l'hospital ja se va dividir en cases, pues, i de fet, el cap de cantó de Cas Mèrbol, que si de Ciutadella ho coneixerà, dins de la placeta, tot era el mateix. I no, perquè aquí on feien les sobrassades d'amagat, que t'he dit tantes, hi ha dos arcs preciosos, que això era el magatzem, diguéssim. I veus uns arcs que nosaltres no els hem fet, que tenen més anys, o millor tenen 200 anys o més, que són preciosos. I clar, la gent quan entra aquí dintre veu això, veu la decoració que van posar amb una llenya feta amb molt de gust, que són els estantes, i queden al·lucinats. I a més, que no sembla de fora que la botiga sigui tan fonda i tan polida. I això, la gent me dona senyora bona per, a més, dels productes, pel local. I no, és que és difícil, dic a Menorca, no crec que n'hi hagi cap més, que tingui la sort de tenir el local físic, el local físic, com nosaltres. Això és una mala per la punta, carai.
Quins aprenentatges hi va prendre de nin n'Àngel a la botiga?
Jo ara dins la botiga jo venia els hiverns, perquè jo feia feina a una bisuteria. La bisuteria va tancar, me vaig de reciclar, després vaig començar a hostaleria, i vaig fer 8 anys, i després, quan la neboda va voler ampliar plantilla, jo vaig venir cap aquí perquè venia els hiverns i anava feient, però ara som aquí, ara fa 2 anys, prop de 3. I jo, com que sempre m'ha agradat tractar la gent, doncs, bé, estic mel, m'agrada molt, perquè tracto directe amb la gent, jo mai n'he fuit, i m'agrada molt. Això és perquè jo deixaria per casa, he arribat aquí, perquè la dueña, ja t'ho dic, que se n'aboda a Mariola Fiol Julià. El que passa és que és una guinera bona i fa menjar tot el dia, jo som baix, amb una dependenta, amb la Susana.
Ratllar mare de productes i de clientela. L'Àngel, és clar, els coneix bé tots dos.
A Can Riera pots trobar el que no trobes a altres bandes de qualitat, sincerament. Per exemple, tenim una vinoteca baix de tot, amb uns arts preciosos que hi ha, perquè això era un convent de capellans, un temps, i l'edifici és molt polit, i el vam aprofitar. Allà ja t'ho dic, una vinoteca que trobes vins de la península, de Mallorca també en tenim, quants, de Menorca, per suposat, i qualque marca francesa, alemana, perquè tenim clients de tot arreu aquí, i intentant contentar tothom. Després tenim formatges nacionals, de Menorca, per suposat, i en tintar madur, com que tenim clients francesos i això, en tintar madur Comte, Morbier Cendre, que ens agrada molt, intentant posar-nos al dia. Després tenim embotits, sobrassada, carnixua, cuixot, productes italians, pastes italianes, galetes italianes. Després de fora, el primer que es veu quan arribes a la plaça, la fruita i les verdures, que tenim exposat una bona paradeta, molt, molt característica i molt coneguda a Ciutadella, que tothom tot d'una que veu una foto diu això és Can Riera. I el més innovadors, que fa damunt 3 anys que van començar a fer, és el menjar fet. Que ja t'he dit, la neboda és molt bona cuinera i té molt bona acceptació i la gent m'ho diu i està encantada de menjar fet, que cada vegada saps que la gent s'espera, sobretot no, joves, fan feina tots dos. I la veritat és que fes dinar quan t'arribes de fer la feina, en calçar el lot i això, la gent cada vegada es tira més cap al menjar fet, entens? I pizzas, que ja feia 5 o 6 anys que se la boda en feia, la base no és nostra, és molt primata, però no és nostra, el de més, la mozzarella és molt bona, de Menorca, i el de més, productes d'aquí, clar, li donen una qualitat a la pizza que no vegis. La gent està encantada amb el menjar i amb les pizzas que feim. Aquí hi ha la gent de tota la vida. Jo veig senyores que ja venien quan jo era un fiat i elles eren bergantes, diguéssim. Encara n'hi ha qualcuna, per desgràcia, el temps passa per tots. I se van morint, deixar ben clar. Després hi ha gent que dona molta importància a la qualitat dels productes que menja, i en veus també, per als joves, que això és molt bo per un negoci, per als joves que ells segurament fan feina tots dos, i per això, pues, com que els agrada el producte de qualitat i s'ho poden permetre, n'han de ratllar clar, i s'ho poden permetre, pues, venen a comprar. I és molt xistós, perquè, clar, jo som fadrí, no tinc el los, però em vaig passar per aquí, des de que són bebès, diguéssim, fills petits, a quan ja són grossos. I me fa una gràcia perquè vas pel carrer i te coneixen. és que te coneixes, crees un tracte amb els fillos també, que és increïble. Així espero que quan sigui vell me respecti una miqueta i l'haver portat bé amb ells. Això és el tipus de client que tenim. I exigent, vull dir, gent que li agrada menjar bé. Sincerament, talent de cotilleu de sona m'agrada i no em veig gaire.
Ja són dos.
I a vegades ve un client al despatx i quan s'ha anat se n'aborda o s'ha dependent i diu, però no l'has conegut. Dic, no, què vols que te digui? L'únic que vaig conèixer, que vaig quedar sincerament meravellat, perquè és molt diferent de la tele, va ser fa dos anys el Gran Wyoming, que va venir un mes de febrer o març per desconnectar i se me va presentar aquí. I quan te'l vaig tenir davant, dic, aquest sí que el conec. I sincerament, una persona superagradable, dic, clar, quan t'està davant la tele, fa el seu paper. Però un tracte molt, molt bo, molt directe. Aquest sí que me'n recordo que el vaig de so. Ara que ha passat gent famosa per aquí dintre, bueno, segur. Segur, però o no hi era, no eres por meu, o no l'he conegut, o el que sigui, perquè aquí passa molta gent, però molta.
Quina importància té per a la família que l'establiment tingui el distintiu emblemàtic?
Jo darrere era ben clar, perquè m'agrada allà molt clar, a vegades massa i tot. Per això, bueno, és un reconeixement, no té idea que no, però una botiga que fa 90 anys que es va ser creada, jo toca reconeixement, ja li han donat aquests anys. I d'ara que te pego, i any darrere any, això és el reconeixement més bo. I després, la gent que ve aquí i te dona les gràcies, i te reconeix que els productes són bons, i això és el reconeixement més bo. Uau, t'has donat, que te dona una plaqueta que l'ha posat de dalt, de fora, la plaqueta allà que posa emblemàtics, que hi ha gent que la veu i hi ha gent que no la veu. Però, bueno, jo el reconeixement me'l dona els anys i la satisfacció de la gent que ve a comprar, que està contenta. Emblemàtic, t'he de diferenciar, ja t'ho dic, es tracto, la qualitat, quedar bé amb els clients, i si una cosa no és bona, no passis pena, que ara ja no tindràs cap problema, te la canviarem, o que no tenim cap... Nosaltres el que volem és que els clients estiguin contents i tornin, perquè si el perds, jo l'he cagada. Vull dir que si perds un client, després ja no tens res. Tu m'entens? L'home és de guanyar-hi tant qualque vegada i tenir-lo fidel amb els clients. Jo som partidari d'això.
I també, amb la màxima sinceritat, n'Àngel ens fa el diagnòstic de present i de futur del petit comerç a Ciutadella, en el conjunt de Menorca, i igualment per al conjunt de les Illes Balears.
Jo t'ho diré, que classes, grans superfícies, vulguis o no, que mengen terreny. I per això nosaltres intentem diferenciar molts amb els productes, perquè si venguessin el mateix que venen les grans superfícies, ja haguem tancat. Terrat ben clar. Nosaltres ens intentem diferenciar per sobreviure. Aquí, el que passa que aquí, i a Menorca i per tot, a Mallorca no és igual perquè hi ha molt de turisme, que si estiu quasi te maten, 3 mesos o 4, i després del cidern es treu el gent i pel carrer, per desgràcia. I això és el que, però bueno, intentant sobreviure, i gràcies a Déu, encara som vius. Però bueno, és una lluita no és fàcil, eh? La veritat, un negoci petit avui en dia no és fàcil. Sincerament, la part romàntica és molt polida, però no dona doblessos per passar sang. A lo millor s'haurien de tenir a lo millor un poc més d'ajudes per passar els 6 mesos que es diverti. Ja t'ho dic jo, que són mals de passar. Si hi hagués una ajudeta per innovar, per posar programes nous que ara te demanes govern, per exemple, i coses d'aquestes, et s'agrairia. Seria més bo de dur. Perquè, clar, en Cidern, a Ciutadella, i és que és un poble bastant mort, és trist, i no, però és que està molt mort.
Clar, no deu haver tampoc cap tipus de presència turística ni molt manco, i els clients habituals no deuen estar constantment per allà, imagino.
Sí. No, i menys mal, ara que me dius això, que tenim clients de francesos i inglesos i alemans i això, que van comprant cases, com per tot, i aquest client de Cana Riera, aquest client, quan entra aquí dintre, torna. Perquè si s'ha pogut comprar una casa a Ciutadella en el preu que està tot, senyores, té doblessos per venir a Cana Riera, hem de ratllar clar. I li agrada el producte de qualitat, sí, i la veritat, i molt de coneguts i amics que tenim ja. La veritat és que crees un rosse, i els francesos, sincerament, em pot sortir un que sigui un poc borde, però són un encanto, almenys els que venen a Cana Riera. Això, els francesos i la gent estrangera no tenen res a dir. Són molt respectuosos i molt educats. I nosaltres els intentem respondre igual, o millor.
Pel que pot preveure en Àngel, el dia de demà hi haurà relleu familiar al capdavant de Cana Riera?
Jo què vols que te digui? Mira, la neboda, que és la propietària, té les dues filles, no han volgut seguir. En principi han estudiat una altra carrera i res. Jo som el Conco i tenc 62 anys. Pots imaginar? 66, si me puc, me jubilaré, però bueno, quan me toqui. I no ho sé. El temps dirà, però creu-me que de moment pinta basto. Ja veurem.
Per acabar, i tirant de memòria, n'Àngel en recorda una anècdota viscuda a Cana Riera, una història graciosa amb evocació inclosa d'un clàssic del cinema.
El que sí me'n record és que, com que Sàvia, la fundadora, la Joana Riera Begú era molt bona cuinera, i ses dues filles, tant la Nina com la Maria, una altra filla meua, l'ajudaven a despatxar, ella sempre feia menjar. I veguessis que me deien ser professor de gent, clients i amics que venien, que fa Joana avui? Tothom cap dins la cuina. I que el cuí fotia el nas dins el menjar i tot. Vull dir que era molt bona cuinera. I a lo millor, na Mariola, sa reveïneta, ho ha heredat. Vull dir, perquè, ja t'ho dic, cuina molt bé, molt. Jo sàvia, no la vaig... Ja era molt jove, no, no la vaig valorar prou, però sa neboda cuina molt bé. I la veritat, els clients estan contents, us ho agraeixen. Això és anècdota, que sa cuina, vamos, era com el camarote de los hermanos Marx.
Tres ràdios, diversió.
Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades. L'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IV3 Ràdio. Serveis informatius.
A IV3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
I fins aquí el programa d'avui, l'edició número 72 d'Emblemàtics, que cada setmana vos acosta les històries de dos establiments distingits amb aquest segell. Avui han estat, i amb aquest ordre, Artesania Tèxtil Bujosa, de Santa Maria, i de l'altra banda, Cana Riera, de Ciutadella. Tot un equip de feina fa possible que aquestes històries vos arribin directament a través de les zones radiofòniques, en aquest cas les TV3 Ràdio, un equip ampli format en primer terme per en Joan Maura a les tasques de retrat, de producció i d'edició, a les Vies del Sol, a feina de Lluís Fortesa i Miqui Fiol, a documentació, Napoloni Huguet, en Joan Trias a l'assessoria musical. La nostra gratitud també per l'assessorament constant de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, és a dir, l'Antiquidi. Ja sabeu, ho repetim sempre en aquest punt del programa, que tant aquesta com les anteriors edicions d'Emblemàtics les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IV3 Ràdio i concretament el servei a la carta. Vos deixem ara amb la peça titulada per acabar Wilson General Store de Renet Wilson Pool. Ja ho sabeu? Vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques. At the Wilson General Store, you're always coming back for more. Mirrors and smoke, they'll tell you a joke. Though you might have heard it before. Wilson General Store. At the Wilson General Store, there's a doorway but there isn't a door. Boxes and pots, I think you like it a lot. And shopping is never a chore. Wilson General Store. It's the Wilson General Store. You don't need much money. The weather is usually sunny. You feel like you could stay forever. 'Cause there are so many songs that we can sing together. Songs that we can sing together.